Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 22 de desembre de 2011. Mariano Rajoy ha situat Soraya Sáenz de Santamaría de vicepresidenta i portaveu, Luis de Guindos com a ministre d'Economia i Jorge Fernández Díaz a Interior. Són tres de les cares que formen el nucli dur del nou executiu espanyol, que avui prendrà possessió. El nou govern té 13 ministres, 9 homes i 2 dones, de manera que serà el més reduït de l'etapa democràtica. Els altres noms, Alberto Ruiz Gallardón a Justícia, Cristóbal Montoro a Hisenda, José Manuel García Margallo a Exteriors, Pedro Morenés a Defensa, Fátima Báñez a Ocupació, José María Soria a Indústria, Ana Pastor a Foment, Ana Mato, ministra de Sanitat, i José Ignacio Wert a Educació. Rajoy va anunciar ahir al vespre al seu gabinet poques hores després de jurar el càrrec davant del rei, un executiu que considera l'oposició massa elevat pel que fa a nombre de ministres i també massa desequilibrat. Segons el PSOE, és una llàstima que desapareguin els ministeris de Cultura i de Ciència i Innovació. Per la seva banda, Convergència i Unió considera que podria ser un bon govern. En definitiva, per al bé dels ciutadans, per al bé comú, tots desitgem que aquests ministres facin bé la seva feina i, en tot cas, cal donar un marge de confiança. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Jordi Carretero al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Andreu Mascolell demana perdó per l'embolic amb la paga extra en cobrar la nòmina del desembre. Recordem-ho, els funcionaris han vist com a la retenció de l'IRPF corresponent al sou s'hi ha afegit la de la paga extraordinària de Nadal, tot i que no la cobraran fins d'aquí a una setmana. A més, els treballadors es queixen que la retenció aplicada és sobre el 100%, tot i que segurament només es cobraran el 80%. Mentrestant, centenars de funcionaris van protestar ahir al vespre davant del Parlament contra les retallades del govern català.
El PP ha donat suport als aspectes més polèmics de les lleis òmnibus al costat de Convergència i Unió, el PSC i Esquerra. Han donat també un suport més parcial a la tercera part de la nova norma sobre la promoció de l'activitat econòmica. Es votarà avui.
I en esports, Atlètic de Madrid, Villarreal, Betis i Saragossa van quedar eliminats ahir a la Copa davant d'equips de categories inferiors. Continuen el Mirandés, l'Albacete, l'Osasuna, l'Alcorcón, el Córdoba, el Racing, el Màlaga, el Llevant, l'Atlètic de Bilbao i la Reial Societat. El Barça rep aquesta nit l'Hospitalet a les 10 amb 0-1 a l'anada.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una informació alternativa.
Avui arriba la presa de possessió de 13 ministres, els 13 que formen el nou govern de Mariano Rajoy. Prendran possessió de les seves carteres després de jurar o prometre el càrrec aquest mateix matí davant del rei.
Rajoy ha configurat un gabinet amb 13 ministres, 9 homes i 4 dones, de manera que serà el més reduït de l'etapa democràtica.
Repassem quines seran aquestes carteres, aquestes cares noves i qui ocuparà els ministeris.
Mariano Rajoy ha nomenat ministra de Presidència i vicepresidenta primera del govern a Soraya Sáenz de Santamaría. El nou ministre de l'Interior serà un català, Jorge Fernández Díaz. A Exteriors hi estarà José Manuel García Margallo. La cartera de Justícia la tindrà Alberto Ruiz Gallardón i Cristóbal Montoro i Hisenda. Pedro Morenés dirigirà el Ministeri de Defensa. Fátima Báñez, Ocupació. José Manuel Soria, Indústria, Ana Pastor, Foment, Ana Mato, Sanitat i José Ignacio Wert, Educació. Completa el govern Miguel Arias Cañete, que serà el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Mariano Rajoy anunciava aquests ministres al vespre, a 8:15, unes hores després de jurar el càrrec davant del rei. I després que es coneguessin els noms dels nous ministres, ahir mateix a la nit, els partits polítics van fer les primeres reaccions, lectures diferents.
El secretari d'Organització de l'PSOE, Marcelino Iglesias, ha desitjat èxit al nou executiu en un moment de greus problemes econòmics i de gran dificultat. D'altra banda, el portaveu de Convergència al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida, ha donat un marge de confiança al nou govern.
També us expliquem que la portaveu d'Esquerra al Parlament, Ana Simó, ha criticat el govern de Mariano Rajoy i ha assegurat que s'obren ministeris. D'altra banda, el diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Coscubiela, criticava també ahir que el nou executiu estigui orientat, va dir, a satisfer els mercats. Entre els principals canvis institucionals derivats d'aquest nou gabinet destaca el relleu a l'alcaldia de Madrid. En les properes hores prendrà possessió del càrrec Ana Botella, fins ara primera tinent d'alcalde del consistori de la capital de l'Estat. A casa nostra, les dues primeres lleis òmnibus tiren endavant amb el suport del Partit Popular.
La primera llei òmnibus de simplificació i millora de la regulació, que intenta facilitar l'activitat empresarial, s'ha aprovat al matí, la segona es debatrà demà i la tercera de promoció de l'activitat econòmica es debatrà avui dijous.
També us expliquem que els funcionaris cobren la nòmina del mes de desembre tal com va anunciar el govern, però hi ha hagut algunes incidències.
La sorpresa ha estat que en aquesta nòmina se'ls aplica la retenció de l'IRPF de la paga extra, que no els ingressaran fins d'aquí a una setmana.
El sector turístic accepta a mitges la taxa turística que la Generalitat aplicarà a partir de l'abril.
El president de Turisme de Barcelona, Joan Gaspar, assegura que com a empresari comparteix l'oposició a la taxa, tot i que comprèn que en un moment en què hi ha problemes amb la sanitat, l'educació i tots s'estan sacrificant, no poden girar l'esquena. Gaspar reclama un tracte diferenciat per a Barcelona.
I Pere Portabella és el nou Premi Gaudí d'Honor 2012.
Pere Portabella és un dels directors catalans més internacionals i un dels únics cineastes espanyols a qui el Museu MoMA de Nova York ha dedicat una retrospectiva. Portabella recollirà el Premi Gaudí d'Honor el 6 de febrer de l'any que ve en el marc delegat a les quarts Premis Gaudí.
Seguim repassant l'actualitat. L'encara ministra de Defensa en funcions, Carme Chacón, que avui deixarà el càrrec, ha negat que el manifest de diferents dirigents dels socialistes espanyols sigui el preludi de la seva candidatura a liderar el PSOE.
Vinc com un membre més d'un gran equip que vol obrir un debat al PSOE. Amb aquestes paraules, Carme Chacón ha negat que el manifest molt PSOE per fer que abanderat sigui el preludi de la seva candidatura per liderar el partit. En arribar a la reunió dels promotors del manifest en un hotel de Madrid, Chacón ha insistit que l'únic que vol és fomentar un debat que és necessari després de les últimes desfetes electorals. Chacón ha argumentat que el debat de les idees és bo i, en particular, és molt bo abans dels noms, i això és el que estan procurant molta gent amb ganes d'aixecar aquest partit. D'aquesta manera, desmentir les paraules del secretari d'Organització del PSOE, Marcel Iglesias, que ja ha vist clarament un gest de Chacón per assumir la direcció socialista.
I avui se celebra el sorteig de Nadal, com cada 22 de desembre. Aquest any poden tocar més diners, 400.000 euros per cada dècim. Ara bé, hi ha menys possibilitats que toqui perquè hi ha més números. De moment, el que és segur és que els catalans aquest any s'han gastat 539 milions d'euros en dècims de loteria. Per demarcacions, on més despesa s'ha fet és la de Barcelona, amb 370 milions. Després, Lleida amb 80, Tarragona amb 41 i, finalment, Girona amb 39 milions d'euros. El sorteig comença a les 9 del matí i d'aquí a pocs instants, després d'aquest informatiu, entrevistarem Jordi García Valdés, propietari de la Loteria Valdés de Barcelona. En plana internacional, el Banc Central Europeu ha adjudicat gairebé mig bilió d'euros, 500.000 milions, a 3 anys, a 523 entitats bancàries de l'eurozona. En la subhasta de liquiditat, l'Institut Emissor de la Zona Euro ha prestat els diners a un tipus d'interès fix de l'1% per facilitar el crèdit a particulars i empreses.
La xifra adjudicada ara supera el rècord establert el 24 de juny del 2009, quan el Banc Central Europeu va prestar més de 442.000 milions d'euros als bancs europeus, en la que es va esdevenir la primera subhasta de liquiditat a un any. Tot i que aleshores va comptar amb la participació de 1.121 entitats, el Banc Central Europeu portarà a terme una altra operació d'aquestes característiques el proper 20 de febrer del 2012.
Finalment, a partir de l'1 de gener, les aerolínies hauran de pagar una mica més per aterrar o enlairar-se en aeroports europeus.
El Tribunal de Justícia Europeu aval aplicar una taxa a les companyies aèries per contaminar amb CO2. Es començarà a aplicar l'1 de gener i suposarà incrementar el preu del bitllet entre 2 i 12 euros. De moment, ja hi ha polèmica perquè tant els Estats Units com la Xina o l'Índia han demanat a les seves companyies que no paguin.
El nou líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, que ha rebut el suport de l'exèrcit, compartirà el poder amb els militars i amb un oncle seu, Jang Jong-taek, segons una font molt propera a Pyongyang i Pequín, citada per l'agència Reuters.
Aquest oncle de 65 anys el van incloure l'any 2009 en la Comissió Nacional de Defensa, el Consell Suprem, que el desaparegut dictador Kim Jong-il va encapçalar com a líder de l'exèrcit nacional. Per cert, que ahir es va informar que el cos del desaparegut dictador serà embalsamat.
I els ciutadans de la República Txeca continuen donant mostres en aquestes últimes hores de respecte i homenatge a qui va ser president i també dramaturg, escriptor Václav Havel, que va morir diumenge als 75 anys. Després de la vetlla en un centre cultural a Praga, les despulles de l'expresident txec van ser ahir traslladades al castell de la ciutat.
Allà s'hi ha instal·lat una nova capella ardent amb tots els honors de president. Havel, el símbol de la revolució de Vellut, serà enterrat demà després dels funerals que se celebraran al castell de Praga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
3 minuts i mig i serà un quart de nou. En esports, tot és a punt per al partit que el Barça jugarà avui al Camp Nou contra l'Hospitalet. Tornada de l'últim partit de setzens de final de la Copa del Rei. Començarà a les 10 de la nit.
Les nombroses baixes, ja sigui per lesió o perquè alguns jugadors estan de vacances, obligarà Pep Guardiola a convocar homes menys habituals i algun jove del filial. El tècnic ja advertit del perill d'aquest partit. El resultat de l'anada 0-1 fa que l'Hospi no doni per perduda l'eliminatòria. El partit es podrà veure a les 10 de la nit en directe per TV3. Demà al matí els blaugranes es tornaran a entrenar amb 11 jugadors del primer equip i 7 del filial.
Per cert, que David Villa va rebre a l'hospital ahir, a l'hospital on s'està recuperant d'una operació a la tíbia esquerra, el trofeu de la Copa del Món de Clubs de mans del capità de l'equip barcelonista Carles Puyol.
Puyol hi van acompanyar per Cesc Fàbregas, Gerard Piqué i Andreu Fontàs, que van voler compartir el títol amb el davanter blaugrana.
I encara en clau barcelonista, l'equip de Pep Guardiola no renuncia a incrementar el nivell de la plantilla i és per això que es planteja fitxar Neymar. Potser no pas de cara a la propera temporada, però sí que sembla que ja està tot lligat. I encara un apunt sobre la Copa, perquè ahir va haver-hi sorpreses. Han quedat eliminats de la competició 4 equips de primera divisió, que són l'Atlètic de Madrid, el Villarreal, el Betis i el Saragossa.
Per cert, que la derrota del Villarreal per 0-2 contra el Mirandés, fet que suposa l'eliminació dels groguets de la Copa del Rei, i ha acabat amb la destitució de Juan Carlos Garrido com a entrenador dels de la Plana.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
I completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI va parlar ahir del misteri del Nadal, en què Jesús assumeix, va dir, la nostra carn per derrotar la mort. En l'audiència setmanal a l'aula Pau VI del Vaticà, el pontífex va fer una crida a no perdre el profund valor religiós de les festes quan ens saludem o quan ens felicitem durant aquests dies, i va alertar davant la possibilitat que el Nadal quedi absorbit per aspectes exteriors. En aquesta línia, Benet XVI va animar tothom a participar profitosament en la festa del naixement del fill de Déu. Recordem que dissabte a les 10 de la nit el Sant Pare presidirà la missa del Gall a la Basílica de Sant Pere del Vaticà.
Els bisbes de Corea del Sud s'han mostrat optimistes davant la nova etapa que obre el seu país veí, Corea del Nord, després de la mort de Kim Jong-il. El president de l'Episcopat Sud-Corea, Peter Kang, va dir ahir que la desaparició del dictador pot ser un punt d'inflexió per a la reunificació de Corea i va expressar la seva confiança en la possibilitat que es pugui reprendre una política centrada en el diàleg, la pau i la reconciliació entre els habitants de tota la península. Avui, precisament, hi ha una reunió entre dirigents polítics dels dos països, fet que ha satisfet l'Església de Corea del Sud. Recordem que l'Església Catòlica i les comunitats cristianes van iniciar fa 10 anys una campanya a favor de la reconciliació i la reunificació.
I el cant de la Sibil·la, un drama litúrgic en cant gregorià de gran difusió a l'edat mitjana, tornarà dissabte a la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, on s'havia deixat d'interpretar al segle XVI. Concretament es representarà 5 minuts abans de 3:15 de la nit a la catedral, tot just abans de la missa del Gall dissabte, missa presidida pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, i concelebrada pel degà i el capítol catedral. Interpretarà el paper de la profetessa que canta la fi del món, la Sibil·la, la soprano Laura de Castellet, que estarà acompanyada per un grup coral. A l'òrgan Lluís Obiols interpretarà la partitura original que es conserva a l'Arxiu Capitular d'Urgell en la versió que es cantava fins a l'any 1536 a la Seu. El cant de la Sibil·la va ser declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO l'any 2010 i naturalment també es cantarà dissabte a la nit en diverses esglésies de Catalunya, també a la Catedral de Barcelona, abans de la Missa del Gall. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, un govern sòlid per a temps difícils, referint-se al nou gabinet anunciat ahir per Mariano Rajoy. El periòdico sobre el president, que s'envolta d'un equip previsible, titula Govern marianista. El punt avui, Rajoy tria un nucli dur liderat per Sáenz de Santamaría. I el diari Ara titula Els 13 de Rajoy per sortir de la crisi.
Rajoy escolleix a un tecnòcrata contra la crisi. El Mundo, sobradament preparats. Ha de ser un govern per rellençar Espanya. Público Rajoy dona el comandament a Soraya Sáenz de Santamaría i La Razón al millor equip anticrisi.
Dissabte, 24 de desembre, a partir de les 11 de la nit, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat la tradicional Missa del Gall, la nit de Nadal a Ràdio Estel. Recorda-ho, serà el dissabte 24 a partir de les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Aquesta setmana, Clara Luna i Xavi Maureta. Els divendres a les 10 de la nit, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz.
Benvolgut Pare Noel, sóc l'Enric i aquest any vull que portis tots els meus regals al Martí, que és el meu millor amic i està malalt.
Anualment es diagnostiquen 900 nous casos de càncer infantil a tot el país. El Martín és un. Per això, aquest Nadal a TMB ens movem perquè tots seguim celebrant el Nadal. Entra a nadal.tmb.cat, compra la teva postal i ajuda'ns a lluitar contra el càncer infantil i juvenil. I col·laboren a EFC i FCSS. Aquest Nadal, TMB és el que ens mou.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Saps què? En general, els accidents de trànsit han experimentat un descens en els últims anys, però en el cas de les motos no ha estat així. Evitar aquests accidents és cosa de tots. Hem de tenir en compte els riscos que corre un motorista, com la inestabilitat del seu vehicle o la dificultat que presenta veure'l en angles morts de visió. El motorista ha de controlar la distància de frenada i evitar els moviments sense senyalitzar, circular en paral·lel i l'excés de velocitat. I saps què? És essencial fer revisions periòdiques dels llums, el retrovisor, la senyalització, el cas i el vestuari. Saps què? Cal estar atents i ser molt prudents a l'hora d'anar amb moto. Només així aconseguirem reduir la sinistralitat a les carreteres. Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 3 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem bàsicament d'aturades habituals. Per tant, en aquestes vies properes a Barcelona, repassem les vies que van més plenes. És el cas de la C-17, amb retencions sortint de Barcelona, des de la Meridiana fins a Montcada i Reixac. També la C-58 presenta els trams d'aturades habituals, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. O a l'extrem sud tenim especialment plena aquesta autopista del Garraf, entre Viladecans i Sant Boi, venint cap a Barcelona. També hi ha trams aturades aquí a l'extrem sud de Barcelona, al cinturó de litoral, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, o la mateixa B-23. De forma intermitent, els vehicles s'aturen entre Sant Feliu i l'Avinguda Diagonal. Acabem repassant les dues rondes de Barcelona, que van plenes, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt entre la Guineueta i Sant Gervasi, la ronda litoral entre el Poblenou i la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, podem parlar de normalitat, sense incidències a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons indiquen els diferents operadors. D'altra banda, i per als que vulgueu assistir al partit de la Copa del Rei entre Barça i l'Hospitalet d'aquesta nit, Transports Metropolitans de Barcelona reforça el servei tant de metro com d'autobús. Es reforcen les línies de bus de l'entorn del Camp Nou i s'habiliten línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya. Recordeu que el metro funciona fins a la mitjanit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui ens espera una jornada d'ambient assolellat. Tot i així, durant aquestes primeres hores del matí tenim força nuvolositat de tipus alt de molts punts de Catalunya i aquests núvols són una mica més abundants i compactes al vessant nord del Pirineu. De tota manera, aproximadament a partir de mig matí hem d'esperar que aquests núvols tinguin tendència a trencar-se, així com també les boires que afecten valls i fondalades de l'interior de Catalunya i deixaran pas a un cel amb cel poc ennuvolat i ambient assolellat en conjunt, només amb algun uns intervals de núvols baixos a punts del nord del litoral central i del sud de la Costa Brava. A més, les temperatures avui continuaran lleugerament a l'alça, amb temperatures màximes que, atenció, al centre del dia, en alguns punts de Catalunya, podrien arribar avui a voltar fins i tot els 20 graus. També serà destacable el vent, que continuarà bufant de component nord i oest, i que, atenció, perquè encara podrà bufar en cops forts o molt forts als dos extrems del país, a l'Empordà i al Ter Sud, i també a les cotes elevades del Pirineu. Això sí, a partir de la tarda tendirà a fluixar. De cara a demà divendres, doncs, jornada marcada per l'ambient assolellat, això sí, amb algunes boires matinals, novament a baix i fondalades de l'interior, amb tendència a desfer-se a partir de les primeres hores del matí o mig matí, i només alguns intervals de núvols que podrien arribar al final de la jornada a punts del Pirineu occidental. Seran, en general, poc importants i, de moment, demà no han de deixar precipitacions. Les temperatures demà similars a les d'avui i el vent que ja tendirà a afluixar encara més i que, això sí, continuarà bufant de component nord i oest, però entre fluix i moderat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
D'aquí a poc més de mitja hora comença el sorteig de Nadal, la loteria de cada 22 de desembre. Aquest any poden tocar més diners, 400.000 euros per a cada dècim, i sabem que a Catalunya s'han gastat els seus ciutadans 539 milions d'euros aquests dies en comprar participacions o dècims. Avui parlem amb un dels moltíssims administradors de loteria que arreu del país han venut participacions dècims dels números de la sort. Ell és Jordi García Valdés, propietari de la loteria Valdés. Senyor Valdés, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, molt bé. La veritat és molt contents de com ha anat la venda aquest any i la veritat ara esperar el dia d'avui a veure què pot passar.
I és que en aquests temps difícils confia més la gent en la sort?
Pues jo crec que sí, que hi ha més gent que confia, el que passa que gasta menys quantitat de diners, però ve més volum de gent, eh?
La vivència d'aquest sorteig és molt clàssica, a les llars, als llocs de feina, al carrer, durant cada matí d'aquest 22 de desembre, que d'alguna manera ja ens acosta a les festes nadalenques. És una mica com una icona social de l'arribada del Nadal, una porta del Nadal, no?
Sí, sí, i tant. Jo crec que el dia 22 és quan comencen realment les festes de Nadal i poden començar molt bé per als afortunats.
Com viu un administrador de loteries aquest dia, sobretot davant la possibilitat que algun dels números que vostè ha administrat, ha venut, toqui en algun dels premis?
Ja, doncs mira, amb molta il·lusió, molts nervis, perquè sempre vols donar un premi important, ja no dic la grossa seria ja el màxim, però donar un premi important, i la veritat és un dia molt, molt bonic pel Lutero, pel administrador de loteries, és fantàstic.
Vostè ha venut alguna vegada la grossa o alguna participació del primer premi?
Sí, sí, he venut, bueno, al llarg de la història de la meva administració, hem venut 7 vegades la grossa de Nadal.
Uh-huh. I l'última, quan va ser?
En l'any 1988.
Doncs han passat 23 anys, per tant, potser toca que torni a haver-hi sort.
Deu tocar, deu. Jo crec que dintre de poc tocarà, suposo.
Tenim la sensació que en molts casos els sorteig de Nadal, més enllà de les anècdotes i de l'emoció i la confiança en la sort que tots podem tenir, hi ha un factor com de justícia social, és a dir, que sempre pot tocar una persona que de debò ho necessita. Això satisfà especialment els qui venen loteria?
Sí, sí, sí. A mi l'única il·lusió que em dona és donar-lo a gent, diguéssim, que s'ho mereix realment, no? Però vull dir, jo, quan l'he de vendre, ja estic content, la veritat. Però és que si va ser necessitada, molt millor.
Bé, avui hem parlat amb Jordi García Valdés, propietari de Loteria Valdés, una de les nombroses administracions que han venut números en aquestes festes de Nadal, i a més, com ell ens ha dit, han venut amb èxit. 539 milions d'euros s'han gastat els catalans, esperem que la sort acompanyi molta gent, ja sabem que tothom no pot acompanyar, però els afortunats els felicitem per avançat. No sé si vol afegir alguna última cosa per acabar.
No, només desitjar que, bueno, que avui és un dia molt maco per tots, eh?
El deixo que se'n vagi a l'administració per seguir el sorteig.
D'acord, moltes gràcies.
Molt bon dia, senyor Jordi García Valdés. Fins un altre. Bon Nadal.
Bon Nadal, igualment.
De seguida, la tertúlia d'actualitat. Avui amb Màrius Duran, Francina Alsina, Josep Maria Noguer i Arcadi Oliveres. Minuts i seran 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. En aquest 22 de desembre, dia de la Loteria de Nadal, ens acompanyen Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i Grafòleg. Bon dia, senyora Alsina.
Bon dia a tothom.
També tenim el professor de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
I l'economista Josep Maria Noguer. Senyor Noguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, avui dia de sort per als qui rebin alguns dels premis.
Esperem.
Vostès han jugat, no? Han comprat algun dècim, no?
I haig de confessar que sí.
Ha de confessar que sí.
Jo que no.
Senyor Noguer, no. Per tant, vostè no pot pregar, com diu l'acudit, no pot pregar que li toqui la loteria.
Ah, exacte.
Si no ha comprat
cap dècim. S'ha de primer compren, no? Doncs sí,
sí,
és el cas.
Efectivament. Bé.
De tota manera, hi havia una teoria que hi ha gent que estan molt contents quan els tornen els diners. A mi m'han tornat els diners, a mi me'ls tornen sempre. Perquè clar, si no compres,
no li
surt...
Simplement no els gasta.
Aquest premi és cada any.
I per què no juga? És interessant saber el punt de vista dels qui no juguen.
Sí, no ho sé. Jo penso que és difícil, no? Perquè el fet de pensar que t'ha de solucionar la vida el treure un premi, primer cal que toqui un premi molt gran, perquè si no, bé, és una ajudeta, no?, que te dona una petita alegria, però tampoc sí, no és... I llavors fonamentar tant, no?
I ja, aquest home és...
Sí, mira, no sé.
Però vol dir vostè que tothom pensa que el solucionarà la vida?
No, és la il·lusió de dir, mira, no tenia i tinc.
Sí, hi ha gent que té sort amb el joc i gent que no té sort. Jo, per exemple, no en tinc de sort. No té...
Jo estic segur que si jugués no em tocaria mai igualment.
Doncs bé, avui sorteig de la loteria. Hi ha una qüestió de l'actualitat que no és qüestió de sort, que és el que pugui fer el nou govern de Mariano Rajoy. El govern de Mariano Rajoy comença a funcionar avui en la seva totalitat amb la presa de possessió dels nous ministres, 13, més el mateix Rajoy, 14. Ahir ho va anunciar el nou president del govern espanyol al vespre, hores després de prendre possessió i jurar el càrrec davant del rei. Comença l'hora de la veritat per aquest nou executiu en la 10a legislatura de la democràcia espanyola. Podríem repassar un per un els noms, però vaja, no ens allargarem. Sí que destaquem que Soraya Sáenz de Santamaría és la peça forta d'aquest govern, la vicepresidenta i portaveu. Alberto Ruiz Gallardón assumeix una cartera important, la de Justícia, i hi ha també Jorge Fernández Díaz com a ministre de l'Interior, Luis de Guindos, ministre d'Economia. D'aquests noms i altres, què destacarien, senyors?
Jo, si em permeteu, no comencem bé. 13 és un mal número.
Ah, perquè si som el president, que també assumeix funcions econòmiques.
Ho diu un dels tres que juguen a la loteria.
I no són supersticions, ni molt menys.
Després...
Sí, digui.
Després diem el perfil de tots els ministres. Alguns són coneguts, altres almenys jo no els coneixo tant, però ja em comença a sobtar algunes d'aquestes decisions, com per exemple que l'expert en sanitat estigui a Foment. No? Llavors aquestes coses em posen una mica nerviosa.
Anna Pastor, en aquest cas.
Anna Pastor.
Ara continuem d'aquí a poc més d'un minut. Primer l'última hora informativa que ens porta en titulars la Carolina Costa.
Hola, molt bon dia. Comença aquesta hora la rifa de Nadal. Està a punt d'arrencar. El conjunt de l'estat, la despesa ha estat de 3.500 milions d'euros i la grossa repartirà 2.500 milions. Avui arriba també la presa de possessió dels 13 ministres del nou govern de Mariano Rajoy i de les seves carteres després de jurar o prometre el càrrec davant el rei. Arriben a Síria els observadors de la Lliga Àrab. Aquests hauran de comprovar que el govern de Bashar al-Assad compleix el pla de pacificació signat dilluns. Es tracta d'un intent de solucionar la crisi que es viu en aquest país des del passat mes de març. I en esports, Barça i Hospitalet busquen avui una plaça per a vuitens de final de la Copa del Rei. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
Vet aquí una vegada una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum, les botigues de regals màgics i la gent gaudir d'un Nadal fet d'il·lusió. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pot ser a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. Continuem amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que compartim avui amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb l'economista Josep Maria Noguer. Deia el senyor Duran que entre els ministres hi ha noms previsibles i diu que hi ha una cosa que no li agrada. És interessant obrir aquesta reflexió, i és que els ministres...
se suposa que haurien de saber una mica de la cartera per al qual se'ls nomena, i en el cas d'Anna Pastor, que s'ha dedicat molt a sanitat, va ser ministra de Sanitat en la segona legislatura d'Aznar.
És una persona molt competent.
Una persona competent, sí, sí. No és molt de fer-se notar, és més aviat discreta, treballadora.
Però... I que hi havia estat ministres, i que realment...
I passa a Foment, bé, en tot cas. Això vostès ho comparteixen, o també creuen que la clau... és també l'equip de cada ministeri, perquè també allà hi ha d'haver assessors, funcionaris...
Sempre hem vist coses estranyíssimes, perquè la senyora que acaba de deixar la cartera de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat... No
Leire
tenia...
Magín.
Exacte, no deia el nom, però no tenia ni idea de sanitat.
Jo ho dic perquè és públic, vaja.
Jo ja ni l'anomenava. Home... No en tenia ni idea.
Però clar, en canvi, els polítics han de ser experts en el tema o han de saber gestionar?
Jo crec que seria convenient que almenys que tinguin idea d'allò que estan gestionant. Jo crec que han de tenir les dues capacitats, tenir idea del que tenen entre mans i després saber gestionar. Però si no, que et sorprèn moltíssim, eh?
No, és que anava pensant, perquè són aquestes coses que de vegades has de pensar la resposta i potser no la trobes, no?
En descàrrec de Rajoy, digue'm una cosa.
Però jo, de vegades, no cal potser que el ministre sigui la primera figura en aquella matèria del país, no? Sí que és bo que en tingui coneixements, perquè esclar, llavors quan li expliquen les coses té més
entendrà
capacitat
de què van.
Allò que li expliquen, no? Perquè si no... Ara, el fet de no ser el número 1, i sobretot de no pensar-se ell que és el número 1, que això és molt important, fa que escolti molt més a l'equip i que llavors busqui i s'esforci a trobar persones competents que destaquen en determinades matèries per posar-se a l'entorn, no? Perquè ser expert en tot és impossible, estem en el món de l'especialització. I per tant, encara que sigui una matèria com, per exemple, medicina, perquè era per on hem començat aquesta qüestió, per molt que un conegui la medicina, tampoc es pot considerar expert en tot el ventall d'implicacions que té el Ministeri de Sanitat, per exemple. No?
Però has
per
dit
tant,
una
mai
cosa...
serà l'expert en sanitat. Què vol dir l'expert en sanitat? No? Té moltes implicacions, això. Per tant, és bo que la persona tingui uns coneixements i que llavors sigui capaç d'escoltar i d'assessorar-se. No?
Sí, però és que estàs dient una cosa i l'hauries de posar amb el condicional. Caldria... Tu dius, no, perquè escoltarà i llavors en segueix.
Home, si no en sap per força, per no passar vergonya, haurà de buscar qui entengui, no?
Però esclar... no sempre saben escoltar a qui en tenen, més o menys.
S'incorpora ara mateix a la tertúlia Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia i excuses pel retard.
No pateixi. Una pregunta que hem fet abans a tots. Juga a la loteria vostè algun número, algun dècim?
No, mai ni un.
Per tant, són dos contra dos, eh? Avui no em sembla que és gaire la proporció de la societat catalana, però vaja, Déu-n'hi-do. Per què no? No hi confia...
No m'ha agradat mai, penso.
No li ha agradat mai, molt bé. Doncs és una opinió, com totes, ben respectables. Estàvem parlant dels ministres del govern espanyol. Sí. Això ja li sona més, no?
Això n'hi ha un de molt perillós.
Qui és aquest? Ja sé qui em dirà. Ja sé qui em dirà. El ministre de Defensa, potser?
No.
T'estava esperant.
El Lluís de Guindos.
El d'Economia, Lluís de Guindos.
El de Lehman Brothers. Com es poden fer, ministres aquells que han fet el foc, si l'han de pagar? Aquest senyor directiu de Lehman Brothers, aquest senyor va generar tot...
És el que fan els bombers.
...responsable de la crisi immobiliària i ara el posa de ministre. És impresentable, imperdonable, inacceptable.
Lluís de Guindos, però, a banda del que vostè diu...
T'estava esperant, eh? Perquè, a més a més, li estava dient al Josep Maria, quina llàstima, no arriba a l'Arcadi i és l'únic que tindrà una opinió de tot el que tenim al davant, o sigui, en matèria.
I demanem al senyor Oliveres que doni una mica de marge de confiança, també perquè és un home que té experiència en la gestió econòmica, va col·laborar
amb... La gestió econòmica, tot el que vulgueu.
Jo li deia al ministre de Defensa perquè hem llegit aquest matí, senyor Oliveres, que s'ha dedicat a la venda de míssils al
ministre de Defensa. Sí, bueno, aquest ja era segon del govern de l'Aznar, el segon responsable de...
Sí, parlem de Pedro Morenés.
Ah, sí, parlem de Pedro Morenés.
Bé,
perdoneu, aquesta arribada així.
No, es preocupi. Sí, encantador, t'enyoràvem.
Estava cantada, aquesta arribada estava cantada, però...
Però vaja, parlem una miqueta més del perfil polític i dels equilibris que ha fet Rajoy amb aquest nou govern. Soraya Sáenz de Santamaría, una jove de tot just 40 anys, amb curta experiència política, però sí... amb uns avals com són el ser dona de confiança de Rajoy i l'haver sabut defensar les idees del PP a nivell parlamentari aquests últims anys, sembla que amb èxit o amb eficàcia.
Jo crec que és el dofí que ha estat present durant tot el desenvolupament d'aquests anys del Mariano Rajoy. Jo crec que hi havia un deute i, a més, crec que una persona que s'ha guanyat també un cert prestigi, no? L'estil és l'estil que té cadascú, però en aquest sentit jo crec que li han fet un reconeixement, no? A mi, un dels aspectes que sí, ho dic per encetar més el debat en relació al perfil, que em preocupa és aquest el tema de l'expertesa que ja ha sortit lateralment, no? I després, potser també jo hauria estat esperant més aviat un perfil de tots els ministres amb un caire economicista, no? D'especialització o expertesa en un àmbit, però algun complement, diem, d'interpretació econòmica de tot el que està passant, no? Potser amb això també em baso molt amb el govern del Mas aquí a Catalunya, de buscar també un perfil que entengui i que pugui llegir les claus del que està passant en aquest moment.
En el tema econòmic sembla que hi ha experiència, tant en Luis de Guindos...
Sí, sí,
com en Cristóbal Montoro.
No d'aquests dos ministres, sinó parlo que de cada un dels ministeris, potser el perfil és molt d'advocats, per exemple, em preocupa també el d'educació, diem, un sociòleg, diem, molt, molt mediàtic, i que no sé si hi ha un bagatge, diem, tan important com per poder gestionar tot
el que és un... José Ignacio Bert, en aquest cas. Vostès el coneixien, aquest nou ministre d'Educació? No. Dels altres, hi ha també altres que potser no eren tan coneguts, com Fátima Báñez o també José Manuel García Margallo, que és el nou ministre d'Exteriors.
Esclar, d'entrada són persones que tenen una experiència molt en funció pública, que això de vegades sembla que és negatiu, però jo penso que el fet de conèixer bé l'administració des de dins vol dir que es poden conèixer les coses bones i dolentes, i per tant això és positiu.
Llavors, el govern espanyol no deixa de ser una administració pública.
Ah, ben gran. I després també formació universitària, no? El fet que tots tinguin una formació universitària, penso que també ha de tenir una importància, això, no? Jo penso que al final sembla que donaven tan poca importància a la universitat que llavors sembla que tot no hi ha res que vingui d'aquí, no? Jo penso que això és important. Ara, el que passa que tot ara s'està mirant des del prisma de la crisi econòmica, com que l'única cosa que calgués fora resoldre la crisi entesa en la qüestió, doncs, del consum, en la qüestió del que dèiem aquesta qualitat de vida, no? O de l'estat del benestar. Però jo penso que del govern hem d'esperar moltes més coses, no? El fet de com ha d'anar tota la qüestió de valors i principis dins del funcionament del nostre país, no? L'eficiència, l'excel·lència, la formació... Hi ha una colla de coses que són molt importants. No és només anar a tapar forats i aconseguir extingir el dèficit públic, no? Penso que hi ha molta més cosa. I que llavors també això ajuda tot cap a la crisi econòmica, no? Perquè la crisi econòmica no és només un problema de la banca, no és només això, sinó que va acompanyat de moltes més coses. Per què tothom tenia aquest afany, no?, d'un consum molt per damunt d'unes possibilitats reals, etc. No? Per tant, penso que hem d'esperar més coses i, per tant, veure tot només des del prisma, doncs, de l'economia, de veure com han participat ells en les qüestions econòmiques, si tenen idea o no del mercat de valors i no sé quantes coses, potser no és l'única cosa important.
Algun comentari més sobre els ministres? Jo els volia demanar per dos noms propis, el de Jorge Fernández Díaz, únic ministre català, Interior. Semblava cantat que seria ministre. Un cop se'l va descartar per a la presidència del Congrés, un català, doncs, de perfil moderat, i que li tocarà, doncs, una
feina. Ara li han donat un bon carmel, eh?
El final d'ETA, el final definitiu d'ETA, per exemple, sí. Entre moltes altres coses. Interior sempre és una cartera complicada.
Un regal enverinat.
Però també els ministres de l'Interior moltes vegades són els més valorats, o sigui, poden ser molt mal valorats o molt ben valorats.
I pel tarannà d'aquest del senyor Fernández Díaz, jo crec que és adient, no? Perquè no és ni cap exaltat, ni sinó que és, com tu deies molt bé, una persona de consens. Sempre ha sabut equilibrar les situacions, és molt diplomàtic i és una cartera que necessita això. Per tant,
i és molt de la confiança, molt de la confiança de Rajoy. Va compartir ministeris amb Rajoy sempre com a secretari.
Li havien donat l'etiqueta de filoconvergent també en alguns moments.
Bé, això sempre surt, com en el seu moment Josep Piqué, que no era ni del PP, quan se'l va anomenar ministre per primera vegada.
Sempre són millors les fílies que les fòbies, eh?
Bé, l'altre soldat escaient, no sé si anaves per aquí, Ignasi, és que tindrem l'Anna Botella, alcaldessa de Madrid.
Sí, efectivament.
Meu.
Jo parlava... Però,
perquè és la primera dona al front d'una alcaldia de la capital de l'Estat. Sí.
No? I els preguntava...
És la manera de treure el PP de l'alcaldia de Madrid, m'imagino, no?
No sabem com ho farà Anna Botella, però en tot cas és una jugada interessant aquesta. Anna Botella ha anat assolint un paper cada cop més protagonista a l'alcaldia de Madrid. Però abans de parlar d'Anna Botella, de Ruiz Gallardón, que també té una personalitat forta, com interpreten aquest nomenament de Ruiz Gallardón? També és una persona... de tarannà dialogant, però sí. Té una personalitat més forta, com el veuen.
Per home, justícia és una cartera important, també.
Hi ha molts pactes pendents institucionals en justícia.
Constitucional.
Per exemple.
És a dir, va, jo crec que és una persona que també té un caire, diem, negociador, no? Ara, realment, la cartera que li toca té tela.
Home, justícia té un paper important perquè mana a tot l'Estat, diguéssim, no? És de les coses menys descentralitzades en poder, de comunitats autònomes.
Aquesta perquè... i defensa serien i les tant, dues més centralistes.
Sí, certament.
Per tant, que tenir persones més o menys moderades i de consens ja ens es va bé.
No, que vol dir que no de bo, no?
Senyor Oliveres,
en el temps de son pare, que era un polític famós al final del franquisme...
Sí, José María Ruiz Gallardón, ja el recordem.
Ja, doncs ja era destacat ell com una persona més aviat no el tarannà de son pare, diguem-ne, dins aquell franquisme que s'emadia en poques coses, era una persona oberta i sempre actuada així. Potser... no per tant personalitat pròpia, sinó perquè ha tingut una contraprestació que es diu Esperança Aguirre, que l'ha fet bon vell. I es fa... sí, això també podria ser una...
L'Ajuntament de Madrid té una crisi econòmica molt important.
Sí, 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 sí.
I una veient que era el més endeutat de l'Estat.
Sí, ha tingut molts problemes financers, fins i tot de tensions amb el govern espanyol aquests últims anys, però vaja, suposo que si els madrilenys van votant els equips de Ruiz Gallardón, alguna cosa bona hi veuran.
Que l'oposició és molt dolenta.
També, sí, també.
Perquè, que de vegades fas moltes coses encara que les deguis totes.
Bueno, va invertir molt també en el tema dels Jocs Olímpics i això no va sortir. No sé si aquí hi ha alguna xarxa paral·lela d'aquestes que han sortit últimament amb l'empresa Nos o què, però bueno.
Sí. Més aviat ho hem de mirar les empreses de Don Florentino quan parlen de Madrid.
Florentino Pérez.
Sí, també. Són les que jo m'he ficat més cullerada.
Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb el professor de la Ramon Llull, Màrius Duran, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb l'economista Josep Maria Noguer. Senyor Oliveres, li deixo parlar d'Anna Botella, perquè volia parlar d'Anna
Botella. No em volia parlar.
És broma.
És que m'ha fet gràcia que, per un rebot indirecte, diguem-ne, degut a això que dèiem ara en Roser Gardón de Justícia, doncs de l'Ajuntament de Madrid hagi sortit ella.
Carambola.
Ja això passa de vegades si s'anomena...
És un personatge,
algun...
per no dir una altra cosa.
Era bastant durillo en el seu temps, eh? No sé si encara ho és o no, però... Diuen que ha tingut un perfil baix en l'Ajuntament de Madrid, però a veure què hi fa.
Mira, ara té una oportunitat, no? Sí. Una oportunitat d'exercir d'alcaldessa i veure si en una altra ocasió es guanya que la votin, no?
Sí, sí. A l'època del PP era coneguda com la senyora que feia casar tots els ministres, que estava en una situació irregular, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores...
No sé si això afecta a Mariano Rajoy, que es va casar quan ja governava Aznar.
També era un dels que era.
Bé, senyors, deixem els ministres de Mariano Rajoy. No sé si hi ha alguna cosa que vulguin comentar que ens hagi quedat pendent. Avui prenen possessió i a partir d'aquí, a banda de les reaccions de l'oposició...
Donem els 100 dies.
Donem els 100 dies, efectivament.
A mi el que m'ha xocat, i si em permeteu ja com a comentari, però encara que sigui una tonteria, en el moment de jurar, la cara que fa el rei. Només aquí no han vist aquesta foto, que se la mirin.
Quan jurava Rajoy ahir.
Sí.
I quina cara feia? Ens la pot descriure?
Sí, sí, sí. Més aviat com absent i sèrio com una mala cosa. O com de mala lluna, gairebé. A mi m'ha xocat una mica.
Hi ha alguns problemes familiars en aquests moments.
Sí, tu creus que el seu cervell estava pensant en altres coses?
La situació econòmica del país realment fa que aquest govern, encara que sigui doncs això, d'unes persones que han tingut el suport de la gent i que estan contentes, però li toca una responsabilitat molt gran i molt difícil.
A veure si hem de baixar l'assignació a la corona.
Ah, potser amb això sí que ja estava pensant.
Senyors, parlant de temes econòmics i de dificultats, aquí a Catalunya les coses no estan gens fàcils. Ahir Andreu Mascolell demanava disculpes per aquest embolic amb la paga extra dels funcionaris. Recordem que ahir vam saber que en cobrar la nòmina del desembre els funcionaris han vist com a la retenció de l'IRPF corresponent al sou s'hi ha afegit la de la paga extraordinària de Nadal. És a dir, sense cobrar la paga de Nadal s'ha aplicat la retenció, amb la qual cosa la percepció econòmica dels funcionaris, si algú de vostès està afectat i ho ha vist...
Jo crec que a la taula en tindrem tres, no?
Bé, això no deixa de ser simplement un sistema tècnic de pagar amb tres vegades el que tocava d'aquesta nòmina més la paga extra corresponent. O sigui, la nòmina l'han confeccionat tota com que es pagués sencera el dia 21. I després, a l'hora de pagar-la, aquell import líquid a pagar l'han repartit en tres trams. I aquests tres trams s'han calculat de qualsevol de les maneres que es podia calcular. Mira, podien haver dit 30, 30, 40, 40, no ho sé, no? Vull dir, 30, 30, el que sigui, no? Llavors, per buscar una aproximació, es va dir el líquid del primer tram serà el brut del que seria la nòmina de desembre sense extra, traient-hi tots els descomptes. Cal dir tots, vol dir també IRPF, Seguretat Social, del que és la part de l'extra. Però simplement ha estat una manera de calcular aquest primer pagament, diguéssim, aquest primer lliurament a compte, no? Que es fa entre el dia 21 i 22. Per tant, vol dir que no, encara no s'ha meritat tota la nòmina, perquè no hem arribat a final de mes encara. Per tant, d'alguna manera és un pagament avançat, això, no? Per tant, entre 21 i 22 es paga un primer tros. El segon tros es paga el 28, que també és més aviat del compte, perquè quan tocaria seria el 31, no? I llavors queda un tercer tros que no se sap ben bé si s'afegirà en el tros del 28 o es pagarà el gener. Això no s'ha deixat clar. La meva teoria és que es pagarà tot el 28 ja per calmar, no?
Els ànims.
Tot aquests, però bé, això no necessàriament ha de ser així, perquè resta oberta la possibilitat que el tercer tram. Ara, si es paga o no es paga, esclar, depèn, perquè tu pots considerar que has pagat la retenció del que no toca, o simplement que a l'hora de calcular que no t'ho pagaven tot, doncs que en aquest no tot no hi era tot, no ho sé. Esclar, és una mica relatiu,
una
això.
Una pregunta, Joan Maria.
Perquè és una mica complicat.
No, jo, almenys no, jo t'he entès. No? Els funcionaris això ho sabien? Perquè potser a mi m'ha donat la impressió que és com una cosa, diguem, que s'ha desenvolupat des de fora i que s'ho han trobat de cop i volta.
Això és possible.
Perquè potser és un tema de comunicació o d'explicació.
Això és possible.
Les formes estan perdent aquí.
La decisió de no pagar la nòmina sencera va ser molt a l'últim moment. I és clar, en aquest país les coses tenen el ritme que tenen. I la nòmina ja estava feta de feia molts dies i informàticament estava tot elaborat i de cop, doncs no ho sé, de 90.000 perceptors, no? Canviar la nòmina no és tan senzill. I llavors van buscar el sistema que tècnicament fos possible, amb tan poc marge de temps, fer allò que volia el govern, que és que no es pagués tot de cop.
Però això no es va explicar.
I això ajuda...
És possible que potser... no s'expliqués. Que es pagava en tres trams, sí. La quantitat que es posaria cada tram, potser no.
Potser per quadrar millor els números, coses tècniques de xifres, s'ha fet d'aquesta manera, no sé si...
No. Simplement és per al sistema mecànic de pagament. Uh-huh. No.
Jo no sé quina mena de funcionari som els de la universitat, però abans d'ahir el gerent ens va enviar una carta, a més de felicitar-nos gustosament el Nadal, doncs ens deia que estiguéssim tranquils, que cobraríem tot, fins i tot la paga extra, inclosa. Amb unes paraules molt ambigües, diu, a l'últim dia laborable. Jo no sé si l'últim dia laborable és demà, que és divendres, abans que marxem de vacances, o si ens pagaran el 31 de...
L'últim dia laborable, a nivell general, és
perquè
el 31.
Només deia, us cobreu el 30, el darrer dia laborable.
Jo diria que el 31.
I per tant, no
laborable,
sé si
ens passaran de cop. Totes les directrius, i llavors els hi passaran.
Si no, diria l'actiu, seguint
segurament diria
la terminologia...
Sí, deia l'últim dia, de manera que hem d'esperar, si se suposa no... que ho cobrarem tot. Et duc la paga extra.
Si no li picarien el crostó, perquè aniria contra aquestes directrius. En canvi, el fet de pagar l'última part dins de l'any 2011, això entra dins de les possibilitats contemplades. Però pagar-ho abans vol dir passar-se de la instrucció que ha donat el govern.
I en lloc d'en tres trams ho cobraràs tot de cop, veus?
Tot de cop,
et farà més il·lusió.
Sí.
Cobrar-ho partit no fa tanta gràcia, no?
Les situacions personals de cadascú, evidentment, fan que incidències d'aquest tipus o variacions en el pagament creïn malestar. Això s'ha vist, segur que vostès han parlat amb professors d'escola, funcionaris, que han vist que aquí...
Malestar i angoixa, perquè tothom ja té els cèntims distribuïts.
Ah, clar.
Arribem en aquests dies en què tothom sap què farà, no?, amb les seves pagues.
Segueixo la meva teoria que el dia 28 tothom haurà cobrat tot, amb la qual vol dir que abans d'acabar el mes la gent haurà cobrat la nòmina de desembre, l'extra corresponent al desembre, i en els casos que hi hagi productivitat, la productivitat. I, per tant, haurem fet molt de mullader, haurem fet molta pressió, que això era el que realment interessava, però afectar l'economia domèstica, jo tinc l'esperança que no afecti greument això, o gens.
Fem un recordatori, perquè a vegades es confon, l'extra de Nadal no és cap regal, no. Forma part del sou anual. Ho dic perquè a vegades es diu extra i es confon com un regal.
El perill és el nom, no? Que diuen, els hi trauran l'extra. Mira, si era extra, tu, esclar, era extra. El seu nom ja ho diu.
Sou.
No?
Si es treu extra, es treu sou. Ho dic per allò dels diputats i membres del govern, quan ho va anunciar Artur Mas, que no cobrarien la paga extra, un gest de solidaritat, que sempre és elogiable, però és una reducció de sou, en tota regla.
Sí, però tu parles del sou anual, i està dividit en 14 pagues.
Efectivament.
Llavors, aquestes 14 pagues...
La de Nadal és una.
Exactament.
Sí, no. Sí. Senyors, parlem de temes legislatius catalans, perquè ahir el PP va donar suport amb l'abstenció als aspectes més polèmics de les lleis òmnibus o de simplificació de l'administració, i ho va fer al costat de Convergència i Unió. El que va ser l'escenari polític català ahir va venir molt marcat pel no de Convergència i Unió a la investidura de Rajoy, i per una reunió llarga que van tenir Alicia Sánchez Camacho i Artur Mas, finalment sembla que no es tindrà en compte, per utilitzar termes així més humans, no es tindrà en compte aquest no de Ciu en el que és la política de pactes aquí a Catalunya.
Us heu portat malament, però com que estem a Nadal, som bona gent i us perdonem. Bé,
no ho va dir així, mica... però més o menys era això, sí.
Que ells es portin malament és una altra història, no? Que ens oblidin, que ens menys tinguin, que tal, no passa res. Però
de fet,
si
tots
tu
podem,
fas un
podem
gest,
pensar que això seria lògic, és a dir, una cosa és la investidura del president del govern espanyol i una altra cosa són pactes ocasionals aquí a Catalunya.
Hem d'educar de peus a terra, que no els necessiten per res els nostres vots en aquest moment. No?
Ni els nostres ni els de ningú.
No, els dels diputats que... catalans, vol dir vostè, clar.
No, no, dels vots del que pot representar.
Amb els seus prou ja en tenen prou, és que tampoc no sumem, sí. Entre tots plegats.
Jo crec que el no de Convergència a Madrid també se li va donar una lectura excessiva, no? El mateix Mas explicava que quan va haver-hi aquí la investidura, doncs el Partit Popular va votar que...
També va votar que no, efectivament. Sí. I en les dues votacions, en la primera i en la segona.
I per tant, jo tampoc trauria les coses de lloc.
Això és molt rellevant quan fa falta. Quan fa falta és molt rellevant, quan hi ha pactes de debò. Quan no fa falta, bé, són coses simbòliques, perquè se'ls hi pugui donar molts significats, perquè d'aquesta manera ara et dic que no, però després pactarem per una altra cosa, i així tenim contents tant els que no estan gens d'acord que Convergència pacti amb el PP com els que voldrien que hi hagués una entesa per tal d'aconseguir un consens. No? I d'aquesta manera anem contentant a tothom.
El PNB, per exemple, es va abstenir. Llavors ja va haver-hi un comportament diferent entre els nacionalistes catalans i els bascos.
Maria, és un tema estrictament simbòlic. Potser en Duran ja sabia que no donaria cap ministeri, va pensar...
que es fotin! Que no, home,
això és broma. Això és broma. Va sortir d'aquí, doncs ja, però què fem? No, era simbòlic, no té major importància, penso jo.
I del que són les lleis òmnibus, volen comentar alguna cosa? Perquè de tant en tant va sortint aquest tema. És una gran, un gran entramat legislatiu per simplificar l'administració.
Sí, però n'hem fet, almenys pels temes que jo tracto, que són els de cooperació, solidaritat i pau, jo penso que n'hem fet un gran massa, perquè ells mateixos han hagut de fer marxa enrere. Van suprimir, per exemple, una cosa de la que hi tenia molta vinculació, com era el Consell Català del Foment de la Pau, que, a més, curiosament, tenia un cost zero, perquè mai havia tingut cap tipus de pressupost assignat, era un òrgan estrictament administratiu. I van dir això fora. I després van dir, escolti, això té una funció important, i ara ens ho tornem a posar. Bé.
Almenys hi ha hagut rectificació.
Cosa que agraeixo, per descomptat. Sí,
no ens han sabut escoltar, el que dèiem abans.
I doncs, què passa? I és l'única experiència que tinc amb els lleis òmnibus.
A banda de les lleis òmnibus, avui, ja que parla el senyor Oliveres de temes socials, volíem comentar algunes qüestions socials, estem molt a prop de Nadal, i la solidaritat, la cooperació, les campanyes de redistribució de recursos i d'ajuda als més pobres són notícia aquests dies i no ens oblidem. Des d'aquí el nostre reconeixement a totes les entitats i a les persones que fan feines de solidaritat en aquests dies previs al Nadal. Francina Alsina ens pot explicar dues coses. D'una banda, un concert de l'Escolania de Montserrat a Barcelona, dimarts. Nosaltres l'anunciàvem a l'agenda i em sembla que va ser...
Va ser un èxit total, i a més cal destacar que és el guapo de la història, que van ser els mateixos escolans, o sigui, van voler saber informació sobre què era Arrels, va anar-hi una persona d'Arrels a explicar-los què era, i llavors ells, amb els seus consells, van decidir que volien venir a Barcelona a fer un concert en benefici de l'entitat. Van venir, tota l'escolania, van voler estar en la llar Pere Bernès que tenim, van estar també en el taller ocupacional fent preguntes molt adients, tothom va quedar molt impactada dels nens, i després en la parròquia del Carme, d'allà a la plaça Pedró, van fer el concert. Nosaltres teníem assegurades com a 800 entrades, persones que van assegurar assistència, i n'hi van haver més, perquè hi va haver-hi molta gent dreta. O sigui, vam omplir totalment la capella aquesta. Per tant, és d'agrair aquest gest de la canalla.
Molt bé, molt bé. L'Escolania de Montserrat, que va sortint de tant en tant, no és molt habitual que vingui a Barcelona. No,
exacte.
Per tant...
I a més, una cosa, el guapo de la pel·lícula era que va ser decisió d'ells i que ho havien fet en votació i tant, no? Uh-huh. Jo crec que això és el bonic i aquest gest solidari.
Felicitats per la iniciativa i felicitats a la Fundació Arrels, que segur que també tindrà molta feina durant aquest Nadal.
Sí, massa. Nadal i tot l'any.
Nadal i tot l'any. D'altra banda, també hem de dir que el Barça ha donat unes entrades per al partit d'avui, també solidaritat.
Exacte, s'han repartit 1.500 entrades entre les entitats socials perquè tothom pugui anar avui al camp del Barça a veure el partit, no? I també és un gest que cal dir-lo i cal parlar-ne.
I vostè hi serà, sí, també representant serà la Federació de Voluntariat.
Catalana de Voluntariat, que nosaltres...
Estàs al costat del Sandro Rossell?
No sé, m'han dit que estic a la llotja.
Molt bé, molt bé.
Ja em fa gràcia, no he estat mai
a la
llotja.
Sí. Felicitats. No sé si algú dels altres que estan aquí ha estat a la llotja alguna vegada al Camp Nou.
Només al centre de premsa. Al centre de premsa. M'han convidat, que no hi entenc res, absolutament res de futbol, però no és un original, que volien que el periodista que veia el partit també tingués al costat algú que parlés alguns altres temes al mateix tema. Total. Vaig estar al gabinet.
El van convidar per sí, fer complement social al futbol.
A la locució, sí.
A la locució del futbol. Avui hem compartit la tertúlia d'actualitat amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, amb l'economista Josep Maria Noguer, amb el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Franzina Alzina. Gràcies per la seva participació i ens queda desitjar-los bon Nadal. Alguna cosa que vulguin dir del que faran aquest Nadal? Estaran en família, a casa?
Família i casa. Tradicional.
100% igual que la Francina.
Sí. Sí, no faran cap viatge?
No.
És el gran moment
de trobada.
Gaudir de la família, no? Amb uns dies una mica relaxats, que no tinguem ocupacions fora. Sí.
Menjar, torrons i canalla.
En el cas del senyor Noguer a Girona, sabem que ell és gironí, no? O per aquí, per Barcelona, també treballant alguns dies, vaja. Doncs gràcies, senyors, i bon Nadal, i que hi hagi sort a la loteria als que han jugat. Fins un altre, fins aviat.
Si no em veieu, és que m'ha tocat, eh?
Bon Nadal, i adéu-siau. Pensava que vindries a convidar-nos.
No sé.
Són les 9, moment de recuperar l'última hora informativa. Els titulars, després parlarem de pessebres vivent, també parlarem d'alimentació.